Ràdio Vilafranca.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Obrim l'agenda al detall parlant del mural de l'artista tauenca Núria Riba, que va completar fa uns dies a la paret lateral de l'ambulatori de la plaça Penedès. El mural, que mostra el pilar de nou amb folre, manilles i puntals dels castellers de Vilafranca, és un encàrrec de la colla per commemorar el seu 75è aniversari. Núria Riba, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I felicitats pel mural. Has quedat contenta de com llueix?
Sí, he quedat molt contenta, i tant, vull dir que era molt gros i feia una mica de respecte, però al final ha anat tot sobre rodes, molt bé.
Casualment, la Núria Riba també és castellera, oi?
Sí.
De quina colla ets?
Soc moixiganguera d'Igualada.
I aquest no és el primer mural casteller que realitzes, Núria, ja en tens algun altre?
Sí, bueno, de fet, el tema dels murals va començar amb un primer mural dels moixiganguers d'Igualada que em vaig presentar amb una beca. I a partir d'aquest n'han sortit d'altres de murals, però de castellers cap més. De moixiganguers n'he fet tres, però exterior un. I el dels castellers de Vilafranca és el segon exterior que faig, sí.
Núria, aquí podem veure una certa especialització castellera o no diríem tant?
No, tant tampoc, però de fet, a part dels murals, el que sí que he treballat molt són quadres, més de detall per això, sobretot dels moixiganguers d'Igualada. N'he fet molts, vaig fer tota una sèrie per una exposició i tot un castell sencer, molt especialista, no ho soc, però bueno, m'ha tocat.
Com t'arriba l'encàrrec dels castellers de Vilafranca?
Doncs l'any passat ja ho anàvem comentant quan ens trobàvem a plaça, perquè hi havia aquesta inquietud de fer el mural. I al final d'any, no sé quan em van trucar i em van dir, va, Núria, que el tirem endavant. I em va alegrar molt que m'ho diguessin, perquè, clar, conec molta gent de la colla dels castellers de Vilafranca, i llavors aquesta unió castellera doncs, també va ser la que van acabar decantant-se a mi.
Acceptes de seguida quan t'ho diuen, ho expliques a la colla, quins passos segueixes?
Ah, sí, accepto de seguida i els moixiganguers també encantats, moixiganguers i castellers de Vilafranca, som colla amiga.
Deies abans, quan et preguntava, estàs contenta? I em deies, sí, fa patxoca, és que és gran. Són 18 metres d'alçada, aquest mural.
Déu-n'hi-do, sí, és molt gros. Ja. No és el més gran, però és el més alt que he fet mai. I, ostres, murals grans també problemes grans, eh? Vull dir
sí.
Que al principi, sí. Normalment els murals dic que tenen dues fases. La primera, que és la complicada, amb els problemes logístics. Vaig començar a pintar molt més tard del que tocava, el calendari llavors m'apretava i va haver moltes històries. Però després, quan fa el tomb, és molt xulo. T'ho passes superbé, sí.
I quan fa el tomb? A meitat del procés, a les acaballes? Quan va fer el clic?
El clic el fa quan ja estàs pintant i ja es comença a veure algú allà a la paret i la gent ja reacciona diferent, perquè al principi, quan començo els primers dies de grua, és quan faig un mapa per poder-me guiar jo després per fer el mural. I el mapa sorprèn una mica i la gent feia unes cares, pobres, una mica de patiment i tot. Allò que està passant aquí, que està fent aquesta noia. Però després, quan veuen realment de què va el tema i comences a traçar pinzellades de colors, els colors que toquen, comença a agafar volum, llavors és quan fa aquest tomb.
Els verds et diuen, volem que reprodueixis aquest pilar de nou amb folre, manilles i puntals, que van carregar l'1 de novembre de 2022, però, a més, aquesta paret és de la Unió de Pagesos, hi havia un mural que reivindicava un preu just pel raïm, la cedeix, però hi ha el seu logo, hi ha la frase del preu digne pel raïm i el vi del Penedès, per un Penedès viu. Clar, tot això, tots aquests requisits, tu has de compondre l'obra, no?
Home, i tant. Però a mi feia una mica de respecte, la combinació, perquè pensava, ostres, era un pegat allà al castell, però, ostres, queda una composició molt bonica i crec que és és l'essència del Penedès, els castells i la vinya. Jo crec que al final ha quedat molt bé. I la idea trobo que és perfecta, i el missatge que es transmet ja ha de ser el que hi havia. Vull dir que això estava claríssim.
T'inspires en un parell de fotografies, oi? Explica'ns una miqueta el procés creatiu.
Sí, bueno, els castellers, jo els vaig dir, passeu-me totes les fotos que tingueu del Pilar amb bona resolució. Tenia molt clar que havia de ser una imatge des del balcó de l'Ajuntament, que es veiessin els del Pilar de cara, i crec que aquesta era molt adient. A més, les dues fotos combinaven molt bé perquè la llum del Pilar ve de la dreta i la foto del paisatge també ve de la dreta, saps? Coses d'aquestes que s'han de tenir molt en compte perquè tant una imatge com l'altra enganxades tinguin sintonia. I també cromàticament poder equilibrar la foto de la vista de Vilafranca. Vaig canviar algunes coses del cel perquè, saps, tot jugués una mica en concordància.
Clar, perquè hem d'explicar als oients que no siguin de Vilafranca o que no hagin passat encara per la plaça Penedès i hagin vist el mural, que d'una banda ja, bé, el centre és el Pilar, però de l'altra jugues unes vinyes, inspirada en una foto de la Maria Rosa Ferrer.
De la Maria Rosa.
Sí. I un skyline de Vilafranca darrere. Fas aquest joc.
Sí, sí. La foto de la Maria Rosa és ben bé la skyline amb les vinyes. Vull dir que això l'he seguit molt. L'únic que he canviat, gamma cromàtica principalment, perquè sobretot els colors s'equilibressin al cel. He volgut ficar una mica de to, un blau que tirés cap a turquesa, perquè la camisa dels castells de Vilafranca és verda, però se'n va cap a turquesa. I llavors, que els pesos dels tons fossin més equilibrats per la composició en si.
Quan tens el mapa, quan tens aquesta composició, i et plantes a la paret, en aquest cas, en aquest lateral de l'ambulatori vilafranquí, com comença a prendre forma tot plegat?
Doncs mira, amb això que et deia dels dibuixets, el dels dibuixets
representa
que jo hagués pogut fer una quadrícula, però la quadrícula, a part que és molt avorrit ficar-se a quadrats, l'has de fer a nivell, l'has d'anar mesurant, i aleshores, tu si fas el dels dibuixets, va molt bé perquè, a part, a diferència d'una quadrícula, també tens més informació, tens més guies. Com més en posis, com més quantitat, més guies tindràs tu per després dibuixar. I els dibuixets tenés aleatòriament el que em va sortint. I aleshores, jo a casa, amb l'ordinador, el que faig és una composició de dues imatges. Ajunto dues imatges, la foto de la paret amb tot aquest munt de dibuixets que he ficat al principi, i la foto del fotomuntatge que jo havia fet del castell amb el paisatge. I a ajuntar-les i a posar-los transparència, tu veus una mica aquells dibuixets per on passen, no? I llavors, allà on he dibuixat una flor, doncs sé qui passa, doncs la cama del terç, per exemple. Saps?
Mm-hmm. I suposo que no tens por a les alçades, no? Perquè has estat enfilada uns quants dies.
No, però fa respecte. Jo el primer dia no vaig pujar dalt de tot.
Quants dies vas trigar, Núria?
Doncs jo comptava estar unes 3 setmanes, tres i pico, i sí, una mica rona més, quasi 4, perquè va fer molt de vent i el vent em va fer frenar una miqueta el ritme.
A partir de l'experiència que tens amb aquests altres murals que ens comentaves, a Igualada o a Sant Martí de Tous, quina vida té un mural d'aquestes característiques a l'exterior? Quan pot resistir bé?
Normalment se'n va cap a uns 10 anys, però l'important és tenir molt en compte el tema de la humitat de la paret i sobretot el sol. El sol fa malbé la pintura, moltíssim. I el bo d'aquesta paret és que no hi toca gens el sol, hi toca molt poquet. Hi toca al matí l'estiu i al vespre, i a l'hivern només a la tarda una mica, però molt poquet.
La tens ben estudiada, eh?
Sí.
Havia sentit, no sé si és rumorologia vilafranquina, que potser es posaria algun element per protegir de la pluja, dalt de tot?
No ho sé, estaria bé perquè, a veure, es pot mullar, però sí que és cert que de dalt, de seguida baixen els regalins i embruten, més que de fer la pintura, que no passarà, que s'embruti, que quedin moltes marques. Sí, vull dir, quan la paret la van deixar blanca, va ploure una tarda o un matí i es veien unes marques una mica marrons, brutes, i llavors això passarà. Llavors sí, estaria perfecte que es fes alguna historieta.
Doncs és la Núria Riba, l'artífex, la creadora d'aquest mural del Pilar de Nou amb folre, manilles i puntals dels castellers de Vilafranca que llueix a la paret lateral del CAP de la plaça Penedès. Moltes gràcies per conversar amb nosaltres i felicitats, ens ha agradat molt.
Moltes gràcies a vosaltres.
I la segona proposta d'aquesta agenda al detall, atípica, en dimarts, com és atípica també la setmana, més curteta, ens porta fins a Calafell, on aquest diumenge fan un esdeveniment familiar i solidari. Per saber-ne més, tornem a Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo.
Doncs, Sílvia, ara qui m'acompanya és la Rebeca Morán, perquè just aquest diumenge faran un acte preciós amb motiu de la sonrisa d'Eric. Molt bon dia, Rebeca, com estàs?
Hola, molt bon dia, Lourdes.
Primer de tot, ha passat cert temps del darrer esdeveniment que nosaltres vam cobrir, però ara, doncs, si et sembla bé, recordem una mica què és la sonrisa d'Eric.
Sí. Doncs, bueno, la sonrisa d'Eric és una associació que vam crear el meu marit i jo, el Ramon, i el vam crear arran de perdre el nostre fill, l'Eric, per una malaltia minoritària, una malaltia amb base genètica, i es caracteritza principalment en cursar amb epilèpsia, una epilèpsia refractària, que són les epilèpsies que costen més de poder controlar, i també el neurodesarrollo dels peques doncs va amb un retard. Uh-huh. ¿Vale? Aquesta malaltia doncs va fer que en un moment donat Eric entrés en un estat epilèptic, que no pogués sortir i era una situació incompatible amb la vida, i vam haver d'acomiadar-lo amb ell. Des de Sant Joan de Déu ens vam fer un acompanyament molt, molt proper, i amb aquest acompanyament nosaltres vam poder estar amb el nostre fill fins al final. No? Uh-huh. Durant aquest últim ingrés que vam fer amb l'Eric, ens van donar un diagnòstic, no? Aquesta alteració genètica, però ens van comentar que no hi havia un tractament eficaç per poder-li salvar la vida. I en aquell moment és quan nosaltres, amb molt de dolor, vam decidir de crear aquesta associació per intentar fer recerca en l'epilèpsia refractària i trobar tractaments que siguin eficaços per salvar la vida d'aquests nens, vale? Per una banda, i per l'altra, amb tot el patiment que nosaltres havíem passat, que altres pares, o evitar-li aquest patiment o poder-los acompanyar a totes aquestes famílies, els pares, els germans, uh-huh. Vale? Amb els peques que no estan, però també amb els peques que sí que estan i que la família doncs, s'ha d'acomodar, no? a viure amb aquesta malaltia. Uh-huh. I precisament aquestes són doncs, les dues vessants que té la nostra associació. Va néixer per això i aquests són els seus dos objectius principals.
I per això, doncs, en vista d'aquesta gran acollida i solidaritat que va tenir el primer esdeveniment, doncs un any més torneu, no, a aquesta festa en família que heu preparat per diumenge 31 de març. I explica'ns on serà, quin horari i què heu preparat, perquè em sembla que la patareu ben grossa, no?
Sí. Doncs l'any passat va ser, el 2023, va ser una festa en família que la vam fer en el diumenge de Setmana Santa també. Van tenir molt bona acollida, ho van fer durant la primera hora del dia, no? Des de les 10 del matí o 11 del matí ho vam fer fins a les 3 de la tarda. Vam tenir tanta acollida, va ser tan bonic, va venir tanta gent, ens va visitar tanta gent, que aquest any ho fem durant tot el dia. Seria el dia 31 de març, també és un diumenge, en el Parc de la Sínia de Calafell, i serà des de les 10 del matí fins a les 19 hores. I tancaríem aquest acte amb un sorteig de tot un seguit de coses. Aquest any, per exemple, tenim doncs, massatges, sopars, dinars, tenim també per aniversaris, bueno, un munt de regals que moltes empreses d'aquí, molts autònoms, empreses, entitats, ens han volgut donar per tal que ho puguem sortejar. O sigui, durant tot el dia la gent estarà gaudint d'una sèrie d'activitats infantils, podrem tenir també un servei de bar, al migdia donarem de menjar amb una parrillada, que això ho estem fent tot gràcies a tota la col·laboració també de l'Ajuntament de Calafell. Uh-huh. Vale? I després per la tarda tancaríem l'event amb aquest concurs, bueno, no, sorteig de totes aquestes cosetes que la gent ha anat doncs, durant tot el dia agafant boletos, no? Durant tot el dia, en tot el donatiu que tu fas, pues, se't van donant boletos i aquest boleto, doncs, tu finalment entres en el sorteig de tots aquests regals. I a més, aquest any tindrem també la col·laboració de diferents persones en animació. Per exemple, tenim el Mago Bon, tenim el Yorki, tenim la Susana, que fa d'animació, tenim el Lázaro de l'escola de ball de Que Rico, que està aquí a Calafell, i aniran dinamitzant durant tot el dia la gent. També tenim les perruqueres una altra vegada, que faran de manera solidària un corte, i la gent podrà doncs, gaudir de totes aquestes coses durant tot el dia.
Wow.
Sí, que serà un event molt xulo. Tenim una mitjana d'uns 60-70 voluntaris, wow. A més, que també els haig d'agrair, perquè molt fàcil tot de coordinar, moltes hores, eh? Això sí que és veritat, però superfàcil, perquè la gent aquest any també està igual d'implicada que l'any passat. I jo crec que amb tot això sortirà una festa en família molt xula.
Uau, i m'imagino que, clar, ara ho has dit tot molt ràpid, hi haurà de tot, però això de temps, quan us ha portat organitzar-ho tot plegat?
Doncs pues, normalment, l'any passat l'any passat mateix, quan vam acabar l'extracte, tot i que vam tenir un parell de setmanes com de ressaca per tot el subidon, per tota la càrrega d'energia positiva que vam rebre aquell dia va ser molt bonic, veure famílies allà reunides per un acte bonic que té a veure amb que ens coneguin, en que facin solidaritat, perquè tot això, aquestes festes van dirigides i en benefici del Brain Project de Sant Joan de Déu. Ja, tot i que vam acabar una miqueta, què passa? Com que esgotats però molt contents, ja vam començar allà a organitzar una miqueta, vale, amb pinzellades el que seria aquest any. I posar-nos, portem des de gener.
Uau.
Vale? Però clar, aquest any és una miqueta més fàcil perquè algunes coses són recontactes, però persones que ja han participat amb nosaltres l'any passat, però és que aquest any se'ns han sumat més gent, perquè clar, a l'acte del 2023 ens va conèixer més gent i per tant hi ha més gent que ha volgut col·laborar.
Clar.
I llavors han aparegut noves persones, per exemple, tenim una decoradora que farà tota la part de decoració de l'escenari. Aquest any comptem també amb una plataforma 360, que són aquestes que s'han posat tan de moda, doncs ens van conèixer i han volgut aquest any aportar, estar tot el dia allà amb nosaltres de manera totalment solidària. Vale? I hem més perruqueres que han vingut a que llavors, si em sembla que van ser tres noies, aquest any són sis.
Uau.
Vale? O sigui que és com que es fa una miqueta més a lo gran. I portem des del gener treballant-lo, però cada vegada és com més intens. I encara avui estem així com a veure com acabarà de sortir tot, però que sortirà bé, no? Però sempre hi ha coses fins a l'últim moment. Però clar, portem des del gener, més o menys.
Déu-n'hi-do. Es diu ràpid. Òbviament, la gent s'implica perquè és solidari, és donar a conèixer, per desgràcia, coses que... malalties que heu patit la família, que segueixen patint nens, en aquest cas. M'imagino que contenta, no?, d'aquesta rebuda, no?, per part de la gent.
Molt feliç, emocionada, i no només nosaltres, sinó tota la gent que ens ha ajudat i que ens continua ajudant, perquè, clar, això t'omple moltíssim, t'omple moltíssim i et fa veure una part de la societat pues, que de vegades no ens en recordem que existeix, no? Estem com ara últimament molt revolts tots i llavors és com connectar amb una part de la societat molt bonica. Aquesta part més col·laboradora, més implicada i tot això. I a més, doncs per una banda, ajudarà a que nosaltres puguem fer altres projectes, també, a banda d'aquest gran event, i ens anima moltíssim a continuar endavant. En relació a això, per exemple, nosaltres vam anar fa poc a Sant Joan de Déu per acabar de fer un acte on pues, amb l'obra social de Sant Joan de Déu fèiem l'acte de tots els diners recaudats durant, durant aquest temps que existeix la Sonrisa d'Eric, que granet a granet, donació a donació, i fent els contactes que fem estem creixent per ajudar a les altres persones.
Uh-huh. Doncs des d'aquí només ens cal fer una crida a tots els nostres oients que aquest diumenge, des de primera hora del matí, que vagin al Parc de la Sínia fins la tarda, que podran gaudir d'això, de manualitats, de música, de talls, de tot el que ha preparat, de manualitats, inflables, i que gràcies, com sempre, per haver-nos atès avui al Penedès en Xarxa.
Moltíssimes gràcies a tu, Lourdes, de veritat.
Una abraçada i que vagi molt, molt bé.
Molt bé, gràcies, Mònica, que vagi molt bé, gràcies. Adéu, bon dia.
Penedès en Xarxa.
La catalana Gabriela Richardson es va catapultar amb aquest tema 100 Miles, que continua tenint moltíssimes descàrregues. Aquests centenars de milles ens duran a 10:45 puntualment per escoltar el segon flash informatiu d'aquest matí. Dance with me one more time. You and me is more than a hundred miles. You and me is more than red sky. You and me is more than lonely days. It's our time to go. Dance with me one more time. Come here and visit my world. Did history shine in stars? Our love is the only way. Don't get lost, 'cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than a hundred miles. You and me is more than the gray sky. You and me is more than lonely days. It's our time to go. Dance with me one more time. Dance with me one more time. One more time. Bon dia, són 10:45.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Repassem algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. La prevenció d'incendis i la gestió forestal estratègica centra en el darrer Consell d'Alcaldies de l'Alt Penedès. El passat dijous, al vespre, la seu del Consell Comarcal acollia la sessió d'aquest mes de març del Consell d'Alcaldies de l'Alt Penedès, on un dels punts importants de l'ordre del dia va ser una sessió informativa per part de la Diputació de Barcelona sobre la prevenció d'incendis i l'impuls de la gestió forestal estratègica a l'Alt Penedès. El diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal
Forestal, Jordi Fàbrega, va ser l'encarregat de presentar una sessió informativa que tenia com a objectiu primordial conscienciar els alcaldes i alcaldesses de la necessitat de prendre mesures contra els incendis abans que comencin els períodes més perillosos. El mateix Fàbrega també va assenyalar mesures per fer més efectiva la prevenció d'incendis aquest any, com l'activació de les ADF a partir de l'1 de maig i no el 15 de juny, a més de remarcar la importància de protegir els municipis penedesencs de la línia fronterera est amb la creació de perímetres de protecció. Sant Sadurní celebra avui el ple de març. Sant Sadurní celebra avui a partir de les 7 de la tarda el ple municipal ordinari del mes de març, que es podrà seguir en streaming al web municipal. Amb un ordre del dia força dens, amb 22 punts, hi figuren molts punts de tràmit. Entre la resta de punts hi ha l'aprovació de les quotes de la Mancomunitat, la pròrroga del conveni amb el Departament de Drets Socials per la prestació del servei de residència assistida i centre de dia, una moció de la CUP referent a un reconeixement a Guillem Agulló i un parell de precs del Partit Popular. El punt més important, l'aprovació del nou cartipàs municipal després de l'entrada del PSC al govern municipal, formant ara una coalició inèdita entre socialistes, Esquerra i Sant Sadurní en Comú, està previst que s'aprovi el mes d'abril. Llorenç senyalitza 12 quilòmetres de camins municipals. En total s'han senyalitzat 8 camins amb 17 estaques i 19 cartells, una actuació que ha tingut un cost de 1.200 euros. L'Ajuntament de Llorenç del Penedès, en col·laboració amb l'associació excursionista Montmell, ha completat la senyalització de 12 quilòmetres de camins municipals amb l'objectiu de fomentar el passeig del veïnat i millorar la connexió amb els pobles del costat. En total s'han senyalitzat 8 camins amb 17 estaques i 19 cartells, una actuació que ha tingut un cost de 1.200 euros. Així s'han senyalitzat el camí de la Casa Morada, el camí de Cal Prosset, el camí del Mas Gitano, el camí de Cal Figueres, el del Rigol, el camí de les Terres del Romeu, el camí de Llobets, el camí de Cal Prorroig. Són rutes que ofereixen l'oportunitat de promocionar el turisme sostenible, l'enoturisme i gaudir dels paisatges de les vinyes i els camps d'oliveres, segons han apuntat des del consistori. I Sílvia Grau guanya el concurs de calendaris del 8 de març a Vilafranca. L'Espai Jove a la Nau va acollir dijous passat el lliurament del premi del concurs de calendaris del 8M, que va de març de 2024 a març del 2025. Al concurs s'hi van presentar 22 dissenys de calendari, del qual en va sortir guanyadora Sílvia Grau. Els dos calendaris finalistes eren dissenys de Montserrat Alemany i Eva Garcés. El jurat va destacar de la proposta guanyadora el missatge directe i visualment potent, jugant amb una composició ben equilibrada i cromàticament harmònica. La regidora d'Igualtat i Joventut, Montse Arroyo, remarcava precisament la joventut de les persones que havien participat al concurs. Va fer la cloenda de l'acte l'actuació musical de la jove cantant Ireixo. Els dissenys estaran exposats a la Nau fins al 21 d'abril. Amb l'entrega de premis dels calendaris del 8M, es clou el conjunt d'actes organitzats per aquest any des de l'Ajuntament de Vilafranca al voltant del 8 de març.
Penedès en xarxa.
Són 11:15 i gairebé 5 minuts.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori. Amb il·lusió esperem aquestes cites, aquests darrers dimarts de mes, en què ens visita la bibliotecària Bernadet Hortal de la Torres i Bages de Vilafranca i ens porta aquestes càpsules d'il·lusió, que són una mescla, una barreja de recomanacions, de títols, d'obres que podeu treure de la biblioteca i un cop d'ull a l'agenda, les activitats que organitzen el proper mes. Bernadet, bon dia, ben tornada.
Hola, molt bon dia.
Sempre busques una excusa, un tema per orientar la tria de títols que ens portes.
Sí, en aquest cas, com que el 26 d'abril és el Dia Internacional de Record de l'accident que va haver-hi a la central nuclear de Txernòbil, m'ha semblat un tema interessant per recordar-lo. I he fet una tria no només de llibres que parlen de Txernòbil, sinó també de llibres que parlen, de, per exemple, de Fukushima, de l'accident que va haver-hi a Fukushima.
Més recent, clar.
Sí. I després també del tema energètic, de l'energia sobirana, llibres que parlen sobre l'energia.
Ara hi entrarem en matèria, però abans, quatre paraules al Premi d'Honor, al nou Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Albert Gené, no?
Sí, jo penso que s'ho mereix, perquè és una persona que d'aquests de picar pedra i de, com una formigueta, anar fent feina. Per mi, per exemple, clar, és que jo, a casa, el cavall fort hi va ser sempre. I clar, ell va, durant 30 anys va estar com a director. I a part, és que ell era escriptor, traductor i després promotor del català. I llavors, no només és els llibres que va escriure, sinó tota la feina de... És una feina inacabable. I llavors, per mi que vaig créixer i que quan es va morir el meu pare encara vam... A casa encara rebem el cavall fort. Doncs és...
És sentimental, no?
Sí, i és jo crec que s'ho mereix fer-li un homenatge.
Com tu deies, ha tocat tots els pals, ha estat incansable durant tants i tants anys, va fer una feina importantíssima en anys durs, des de cavall fort. Ell, per exemple, va ser el que va decidir, el que es va inventar, la paraula catalana per designar els barrufets.
Sí, és veritat.
Que tenien aquell nom impronunciable.
Sí, no sé què.
Exacte, i ell va dir, els direm barrufets.
Sí, que en castellà van traduir com a pitufos.
Això és una anècdota, perquè sí, ha fet tantíssima feina, sí. Però és que ha estat incansable i ha cuidat tants i tants aspectes de la llengua que, com tu deies, se'l mereix i, a més, en vida, quan està lúcid, quan està bé i quan el pot agrair i disfrutar.
Sí, d'aquests pals de paller que diuen, no?
Sí, doncs des d'aquí felicitats i l'enhorabona i que gaudeixi d'aquest Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Com es deies, avui has triat llibres que aborden l'accident de la central nuclear de Txernòbil, o d'altres més recents, Fukushima, o que parlen d'energia en general.
Sí, començo per un cas d'Igor Kostik, que es titula Txernòbil, Confessions d'un reportero. Ell és un periodista que va estar-hi el 26 d'abril. O sigui, l'accident va ser el 26 d'abril de 1986 i va estar hores després sobrevolant la central nuclear. I aleshores... va viure directament i aleshores inclús va estar afectat per la radiació, però durant 20 anys no va parar de fotografiar la central nuclear i la zona prohibida que l'envoltava. Va veure com evacuaven els pobles, com la, o sigui, va viure molt directament i és un testimoni molt colpidor perquè ell mateix va patir les conseqüències. I aleshores aquest llibre, a part d'unes fotografies, també hi ha textos que l'acompanyen.
Clar, ell era fotògraf, no?
Sí.
I expliquen que aquelles primeres fotos que va fer, quan tu deies sobrevolant la central, els carrets, les pel·lícules, es van tornar totes negres. No les va poder aprofitar.
Sí.
Dramàtic, dramàtic.
Sí.
Tens altres històries?
Sí, després hi ha una història, un llibre que es diu Tornar a Txernòbil, que és una història que explica l'accident de la central i les conseqüències que va tenir. Aleshores, l'autor... explica que la Júlia, acompanyada de l'Igor, van anar a fer un reportatge i va estar a la ciutat de l'accident, també. I en aquest cas, també, ella tenia 13 anys, vivia a 30 quilòmetres de Txernòbil, i l'Igor, que ella era un soldat soviètic, que en tenia 28. I també, clar, ells ho van viure molt directament.
I tornen 36 anys després de l'accident.
És curiós que ara també hi ha el tema del turisme, no?, de... Estan
prohibit. Aquest turisme de catàstrofe,
hi ha gent que ho va
visitar, de morbo... Eh? Sí, està prohibit, però hi entren d'amagat. És veritat. Com som?
Sí. Després hi ha una novel·la que jo l'havia llegit ja fa bastant temps i que és una dona que jo us recomano les seves novel·les, que es diu Alina Bronski. Són curtetes i aquesta en concret es diu L'últim amor de Baba Dunia i és la Baba Dunia, com altres persones, viu en un poble de... que estava molt a prop de la central, i que com ella, com alguns dels seus veïns, era un poble petit, van decidir no abandonar el poble. I aleshores, tot el que viuen, ells, a la situació aquesta, que havien d'anar caminant fins a un poble per per anar a buscar menjar, per bueno, tota la situació. A més, ja em sembla recordar que hi ha un cas d'un assassinat, o sigui que també li dona una mica d'intriga que mor alguna persona. Això ho estic dient una mica de memòria, però és un llibre que em va agradar, que val la pena. I us recomano aquest i tots els seus llibres.
Alina Bronski.
No en té gaires, eh? Té poquetes i curtetes.
Alina Bronski, sí. Aquest és l'últim amor de Baba Dunia, d'aquesta iaia que es va quedar a prop de Txernòbil, a la zona d'exclusió. Còmic, fins i tot.
Sí, un parell, de fet. Un que es diu Txernòbil, la zona, és el relat d'una de les moltes famílies que després de l'accident van deixar les seves llars amb la idea de que tornarien aviat. Però, clar, això no va passar, perquè han passat, com deies tu, 38 anys d'aquell 26 d'abril i clar, no han pogut tornar. Tot i que hi ha gent que han decidit quedar-se sí o sí i que estan vivint allà. Però, clar, la majoria de gent no hi ha tornat. I aleshores aquest llibre, l'autor l'ha fet una mica com un homenatge a aquelles persones que van patir les conseqüències d'aquell accident, que a més el govern d'aquell moment ho va amagar en lloc de... I aleshores encara va empitjorar la catàstrofe, no? I després el segon és una primavera en Txernòbil, que tracta sobre que 22 anys després de la tragèdia a l'autor li ofereixen visitar el lloc per preparar un reportatge gràfic. I aleshores un reportatge que plasmés les seves impressions. I aleshores ell, quan hi va anar, va descobrir que una cosa que no pensava, que no s'ho imaginava, que hi havia vida en aquest espai, no? Que hi havia gent i que, clar, quan ningú s'ho imaginava, no? Perquè com que semblava que tothom havia hagut de marxar...
Sí, sí, doncs... quan vam descobrir que hi havia gent que s'hi havia quedat i que feia el seu dia a dia, ens vam quedar tots astorats, ho recordo.
I, clar, inclús animals i que fent el seu hort i vivint amb tota, bueno, normalitat entre cometes,
sí,
clar,
sí.
De normalitat cap.
Resistint.
Sí.
No només llibres, portes avui o còmics?
Sí, tenim una sèrie, una minissèrie, que són 5 capítols només, que explica l'accident, l'explosió que va haver-hi, i el material radioactiu no només va afectar a Bielorússia, sinó que també va arribar a Rússia i Ucraïna. Jo que recordo que l'any següent vaig anar a Alemanya i encara hi havia... Clar, nosaltres ens quedava una mica més lluny, però a Alemanya encara teníem una mica la sensibilitat de la contaminació. I en aquesta sèrie ens explica això, que va arribar fins a la contaminació. Ell explica que va arribar fins a, sobretot cap a Escandinàvia i Europa de l'Est. I que, bueno, explica com l'explosió va ser una cosa caòtica i que de quina manera doncs, es van perdre moltes vides humanes els dies i setmanes següents. I que tracta sobre la història d'aquestes persones valentes, per, entre altres coses, els finiquitadors, es deien, no? Els que van anar... que els van enviar allà per...
A treballar. Sí, sí, a segellar la central.
I eren com herois perquè jo no sé fins a quin punt ells ho sabien que anaven a morir.
Sí, sí.
I molta gent es van presentar voluntaris, inclús, no? I no sé quantes milers de persones van morir.
Una sèrie que ha estat molt elogiada per la crítica i que està molt i molt ben feta i que trobareu a la Torres i Bages si voleu recuperar o descobrir. Més llibres?
Sí, després hi ha un que es titula de Lluís Caelles i Sergi Vicente, Fukushima, crònica d'un tsunami nuclear. En aquest cas, va ser l'accident l'11 de març del 2011, que va ser a causa d'un tsunami que va afectar, van morir per el tsunami, van morir més de 20.000 persones, i el tsunami va afectar la central nuclear, que va ser colpejada amb una gran ona i va afectar els 4 reactors que van explotar, provocant una fuita radioactiva i molt important, clar. Va ser, no sé si més o menys, però del nivell de Txernòbil. I aquest llibre també explica les experiències d'aquells dies. I doncs, a partir d'aquí, parlo del tema de l'energia nuclear. I, per exemple, el següent llibre es diu Energia nuclear, parlem-ne. Ell està fet per un enginyer, en Ramon Garriga, i parla una reflexió entorn de l'energia nuclear, especialment centrat a Europa, que si val la pena apostar per l'energia nuclear, si no, si... si bueno, tots
si
aquests
contres.
Temes. Sí. Uh-huh. Després hi ha un altre llibre que es diu Les guerres d'Uranio, una rivalitat científica que deu origen a la guerra atòmica, i explica el procés de, des de que es va descobrir l'energia nuclear al segle XX, que la Marie Curie va descobrir el radi, i ella va ser la primera que va identificar la radioactivitat, i com a partir d'aquell moment va anar evolucionant la tecnologia nuclear.
Fins a fer-se indispensable, pràcticament.
Sí, perquè, clar, per fer energia, però també com a bomba nuclear, no? Que, bueno, a partir des del front d'Alemanya,
mira, aquí,
de la Segona Guerra Mundial.
Hi hauries pogut incloure Oppenheimer,
sí,
la pel·li que ho ha
també,
patat als Oscars.
És veritat, sí, sí. Després, l'altre llibre es diu Petrocalipsis, crisi energètica global i com no, entre parèntesis, suposen, lo vamos a solucionar. És una anàlisi molt cru i clar del tema aquest, de la problemàtica i de quines són les energies, les alternatives. Clar, ell, amb el títol ja diu, ho planteja bastant, es diu com no, és difícil, un tema molt difícil de solucionar.
No?
I aleshores, bueno, planteja això. Després l'altre títol és Sinenergia, Pequeña guía para el gran descenso. És un descens energètic. El descens energètic és una realitat, perquè, clar, hi ha molts fons que s'estan acabant, matèries primeres, i aleshores com parla de com evitar aquest col·lapse, que si no fem una alternativa, doncs com pot arribar. Després hi ha un altre que es diu Recursos energètics i crisi, la fi de 200 anys irrepetibles. Clar, plantejant-ho que l'autor diu que el nivell de desenvolupament industrial que hem portat aquests 200 últims anys, amb l'explotació del carbó i del petroli, del gas natural i de l'urani, què passarà si continuem? És que estem continuant
que no
amb aquest...
Que no podem ritme,
seguir
aquest
ritme, no? I que diu que explica que si no es fa un canvi radical, la crisi energètica serà realment profunda. Després, un altre que es titula El crac energètic, xifres i fal·làcies, també parla de l'esgotament dels combustibles fòssils, que és una realitat, i que, malgrat que les energies renovables podrien ser una part de la solució, no són suficients, i que el que cal és canviar el paradigma econòmic, la manera que tenim, i això, clar, això ens involucra a tots, que hauríem de fer canvis, no?, la manera que tenim de viatjar, de viure, d'alimentar-nos, de treballar, perquè, clar, que sembla que a nivell particular pots fer poca cosa, però si entre tots no fem uns canvis que anem... És molt difícil, perquè s'ha d'anar plantejant, bueno, això ho explica, no?, de que la responsabilitat per garantir un futur més enllà de l'esgotament dels combustibles, doncs és una cosa complicada, no? Després hi ha una altra que es titula Energia sobirana, com Catalunya pot ser autosuficient. En aquest cas és un llibre que es tracta del problema, però centrat a Catalunya, i els autors, que són el Ramon Tremosa i el Jaume Morrón, defensen que a Catalunya és urgent la transició a l'energia renovable, perquè, clar, és que nosaltres no tenim matèries primes, no? I som dependents energèticament dels països veïns i amb les línies de molt alta tensió, amb tota la problemàtica que ho comporta, i que ells expliquen la necessitat de que assolim una sobirania energètica de Catalunya.
Tots aquests llibres són físics, els podeu tocar, anar a buscar a la Torres i Bages, però també ens has portat una selecció de llibres online,
sí,
que és una part de la biblioteca que funciona així, que és l'e-biblio.
Sí, en aquest cas, abans m'agradaria explicar-vos una mica, recordar a les persones que no saben què és e-biblio. L'e-biblio, Catalunya, és una plataforma que es pot buscar a internet, per exemple, buscant e-biblio Catalunya, o bé adreçant-nos a la biblioteca virtual. Hi ha una pestanya dalt que es diu Préstec Digital. Aleshores, per entrar-hi, que això seria el més important, cal el carnet de la biblioteca i després la contrasenya, que és una contrasenya que cada usuari s'ha de crear.
I quan a funcionament, Bernadet, com funciona el préstec? Quants podem treure? No, perquè no és literal, però bé, com va?
Sí, mira, es poden agafar llibres diaris, revistes, pel·lícules i audiolibres. Els llibres es poden tenir 21 dies i es pot fer renovació. Els diaris duran 24 hores. Després, les revistes es poden deixar en préstec 2 hores. Les pel·lícules es poden descarregar 2 pel·lícules cada dia i les pots tenir entre 48 i 72 hores, mirant-les infinitament, tantes vegades com vulguis. I també hi ha audiolibres, és molt senzill, i a més és una cosa que inclús nosaltres no ens en recordem, perquè aquí a la Biblio, entre altres coses, hi ha els llibres de lectura obligatòria del batxillerat.
No caldria comprar-los.
Clar.
Doncs si poses a la Biblio Txernòbil o energia nuclear, què?
Sí, us volia comentar, perquè comença amb un llibre que es titula La pregària de Txernòbil, crònica del futur. El nom és una mica difícil de dir perquè és rus. És Svetlan Aleixevich, que tracta sobre les conseqüències de l'accident per les persones que van viure, després del Santiago Camacho, Txernòbil 25 anys després, que també ell també va viatjar a l'epicentre de l'accident. Després, Txernòbil, la catàstrofe nuclear que va impactar el món sencer. Un altre, d'un autor rus, que també ja no m'atreveixo a dir el nom, es diu Txernòbil 01-23-40. Ho explica a ritme de novel·la, però basat en una investigació molt profunda que va fer. Un altre, que és també d'una autora russa, que es diu Veus de Txernòbil, crònica de futur. És una escriptora bielorussa que va ser nomenada Premi Nobel de Literatura el 2015 i que et dona veu a aquelles persones que van sobreviure a l'accident.
Tots aquests a la Biblio. I sí. També has passat per la sala infantil.
Sí. A la sala infantil no he trobat res que parlés específicament ni de Txernòbil ni de Fukushima, però m'ha semblat interessant buscar llibres que parlessin de l'energia. Hi ha un que es titula Descobrint l'energia, que és un àlbum il·lustrat que explica d'on prové l'energia, com ha evolucionat, els avenços i com frenar el canvi climàtic vinculat a l'energia. Després un altre seria Fent una cosa que deberia saber sobre l'energia, que explica què és l'energia nuclear, com es genera i dona resposta a les preguntes que ens podem plantejar de l'energia nuclear. De vegades aquests llibres que són infantils estan pensats per públic infantil, però estan fets d'una manera que ens servirien per tothom, perquè són llibres molt gràfics, molt esquemàtics. Jo crec que qualsevol persona que tingui interès li pot servir. Després hi ha un altre que es diu l'energia, que explica curiositats com quanta energia hi ha en un llampec, d'on ve l'energia nuclear, i aquestes són algunes de les preguntes que planteja. Jo, aquestes dues m'han semblat molt, molt interessants, però n'hi ha moltes més.
Divertides.
Sí. I després hi ha un altre que es diu l'energia, del Néstor Navarrete, que explica que la humanitat disposa d'una àmplia gamma de fonts d'energia i de procediments per a la seva transformació i aplicació, tant sigui la indústria, el comerç i els transports, que aquests són els principals, ell explica el llibre, els grans consumidors d'energia, diguem-ne.
I acabarem amb les activitats per aquest mes d'abril, que ens porten totes a la sala infantil.
Sí, recordem que les places són limitades a la sala infantil, perquè és que ens sap greu, però tenim l'espai que tenim, i perquè sigui una activitat agradable, doncs s'ha de fer inscripció prèvia, i les inscripcions es fan sempre a partir de l'1 de cada mes. En aquest cas, sabran a partir de l'1 d'abril, presencialment, o per telèfon, o enviant un correu electrònic. Aquest mes tenim 3 activitats, una el divendres 12 d'abril a les 17:30, que és l'altra història de Sant Jordi, a càrrec de Vivint del Cuento, i és una activitat pensada per infants d'entre 3 i 12 anys. Que parla de Sant Jordi, bueno, una visió diferent, diguem, no? Com de la història de Sant Jordi. Després, el 19 d'abril, el dijous, a les 17:30, són contes per nadons, que es diu Moixaines fins al cel. En aquest cas és per infants de 0 o 3 anys, a càrrec de la Martina Escoda, i és, bueno, parla de cantarelles, coses molt senzilletes, per exemple, com un avió, històries que els crida l'atenció pels nens, no? Amb cantarelles, amb animals, i molt adequat per la seva edat. I després acabem també amb una L'Hora del Conte, English Story Time, que en aquest cas està pensat per infants de 4 a 8 anys. Serà el dissabte 27 d'abril a les 12 del migdia, i és una L'Hora del Conte, com venim fent últimament, que ens la fan molt amablement, perquè ens ho fan de manera gratuïta, l'Acadèmia Helen Doron, i sempre són, clar, són persones que tenen experiència a explicar contes.
I aquest mes d'abril s'escau Sant Jordi a les acaballes, per tant, mira, acabem desitjant-nos feliç Sant Jordi. Gràcies, Bernadet.
Gràcies a vosaltres.
Amb aquest slow-mo, Chanel defensava la candidatura espanyola a Eurovisió, cançó que ens permetrà tancar aquesta segona hora de seguida al butlletí de notícies i seguim amb el català al carrer. Hi haurà concurs i avui regalem dos llibres.
Penedès en xarxa.
Solo existe una limitación. Si aún no me creo, pues me toca mostrárselo.